Jordi Sella, Josep Maria Ganyet, Albert García, bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Hola.
Aviam, un parell de punts ràpids abans de parlar del fenomen Clash Royale, que promès avui a l'audiència que en parlaríem d'aquest fenomen, que hi ha molta gent enganxada a aquest joc. Anem a parlar de les novetats que en Facebook, que teniu moltes ganes de parlar-ne.
Perquè estem celebrant aquests dies el que seria la trobada anual de desenvolupadors, però que no deixa de ser l'esdeveniment anual on Facebook explica tot allò que està fent i tot allò que vol fer en el futur. F8 es celebra a San José, Silicon Valley, Califòrnia, i ahir va tenir la keynote, la presentació de Mark Zuckerberg, que és probablement un dels moments més esperats.
Recordem que això va per desenvolupadors, eh? O sigui, allà es presenten les plataformes amb què els desenvolupadors, els programadors, podran fer les seves aplicacions, els seus videojocs, les seves aplicacions de vídeo. I vídeo és la part important, eh? Ja sabeu que des de fa temps Facebook i les plataformes en general aposten pel vídeo. En aquest cas, vídeo, realitat virtual, 360, vídeo en directe. Hem de dir que la conferència, i parlant del vídeo en directe, va començar de manera poc, molt poc convencional, quan el Mark Zuckerberg es va veure obligat a donar el condol a la família del senyor Robert Godwin, que és un ciutadà de Cleveland de 74 anys que va ser assassinat en directe a Facebook Live. Un tarat que el va deixar la nòvia anava buscant gent per pelar i es va filmar ell mateix fotent-li un tret amb aquest bon home que passava pel carrer. És una història molt bèstia, molt lamentable, amb una controvèrsia molt gran ara mateix als Estats Units, bé, a tot el món, però va començar així, jo crec que està bé, es va veure obligat per les circumstàncies, però s'hi van veure coses molt, molt estranyes. Realitat augmentada. Per Facebook, la càmera és el nou ordinador, la càmera en si, és la part més important del mòbil. De fet, ja ho van descobrir quan van comprar Instagram fa uns anys. Però el que vol és donar als desenvolupadors, en aquest cas, eines per crear jocs com Pokémon Go, aquest espai físic barrejat amb l'espai virtual, geolocalitzat, social, eh? Podeu jugar amb tots els vostres contactes. Després va disparar un gran míssil a Snapchat el dia en què Snapchat treia els seus nous filtres, 15 dies després que sortís en borsa, uns filtres molt similars als
cert,
de Snapchat.
Per cert, molt fan del filtre que avui ha pujat a Snapchat de Barça. Ara l'estàvem provant aquí abans de començar. Sí. És meravellós, perquè a més demostra aquesta capacitat de geolocalització, de dir, escolta'm, tu ets a Barcelona, probablement seràs del Barça, per tant, et carregues a Snapchat i apliques damunt la teva cara aquestes màscares de Snapchat que tots fem servir, ja la típica del gos, no? Aquella que és un gos que treus la llengua i tot això, n'hi ha moltíssimes, però aquesta et pinta la cara de blaugrana, l'escut de l'ull, a més, hi ha tot de paperets de color blaugrana que van caient, i el més xulo de tot, a mi el que més m'ha agradat és que és interactiva, hi ha una pilota que tu la pots fer rebotar amb el cap.
Compte, és una meravella el que he vist a l'Snapchat.
És fantàstic. Aleshores, a mi el que m'estranya molt, i ho estàvem parlant just abans d'entrar, és com Facebook està copiant a través d'Instagram, a través de WhatsApp, a través de Facebook mateix, tot el que inventa Snapchat.
Sí.
I Snapchat només es queixa, diguem-ne, o sigui, només diu ens copien, però no fan res. En un món en el que està tot tan controlat i la patent d'això el té un, la patent d'això el té l'altre, o sigui, Facebook està directament afusellant els invents que fa Snapchat. I ahir ho van acabar, o sigui, ahir que Snapchat presentava aquest filtre,
aquests filtres
lenses,
nous,
no?
Sí.
Filtres nous, Facebook en la seva presentació
els mateixos.
Fa el mateix. Dius, però escolta'm, però si ho han presentat ells abans. Sí. No entenc com ho poden estar portant d'aquesta manera. I perquè són molt més grans, clar, i tenen...
Copien i fan.
Copien i fan.
No, jo crec que copien, experimenten, i si funciona ho implanten, si no ho treuen. Vull dir, s'ho poden permetre.
Continua sent, de totes maneres, Snapchat la xarxa social més pròxima a una massa grandíssima d'adolescents. És la xarxa d'adolescents d'arreu del món, precisament per aquesta capacitat ja inicial de poder esborrar els documents que tu estàs posant, no? Els teus textos o els teus vídeos o les teves imatges, van ser els primers a fer-ho, i a més perquè constantment innoven. Aquesta cosa que acabes de veure ara, doncs, és tenir molt bones idees i aplicar-les d'una manera molt ràpida. Però tornem a Facebook.
Menció especial, jo crec que el Facebook Spaces, ens sentirem a parlar, jo crec que la xarxa va al·lucinar i amb aquesta presentació.
Vaig tenir l'oportunitat de provar-lo ahir la nit, perquè ahir la nit es pujava a la xarxa. Facebook Spaces, què és? És una xarxa social, un punt de trobada virtual.
Mm.
Ah. O sigui, tu imagina que nosaltres quatre ara aquí doncs estem a quatre llocs diferents del món. Mm. I ens trobem, doncs, tu estàs a Barcelona, en Ganyet està a San Francisco, l'Albert està a Londres, jo estic a Sud-àfrica, a Johannesburg. I de cop volem fer aquesta mateixa tertúlia. Mm-hmm. Ens col·loquem les ulleres I de cop apareixem tots quatre junts al voltant d'una taula, d'un estudi de ràdio, i fem el programa com si estiguéssim asseguts plegats. I podem compartir, perquè ens estem veient les cares, ens estem veient, evidentment, és un avatar, no és la nostra pròpia cara, però ens estem veient com ens movem, podem compartir documents, els podem deixar sobre la taula, podem veure junts una pel·lícula, podem estar plegats fent una conversa, senzillament fent una conversa, com una conversa d'amics, compartint un mateix espai virtual. De cop podem dir, anem a veure una pel·lícula junts, i posem en una pantalla la més gran que et puguis imaginar, una pel·lícula del que vulguis veure amb els teus amics, que estan a llocs completament distants del món. Anem a fer un joc plegats. Podem jugar des del Trivial fins al que vulguis.
Això no? Vam veure amb Second Life i no va acabar bé, eh?
Sí.
No vas per dir-ho.
Hi ha hagut molts experiments en aquest sentit. Ens quedarem a casa.
Un de Second Life.
Un dia n'havíem de parlar.
Els pets cantant allà dins el Second Life. No recordeu d'això.
Partits polítics fent mítings.
Què més?
Alguna cosa més? Perdoneu, eh? Però no admeto la comparació amb Second Life. No pot ser, perquè...
Bueno, de moment és la que ens serveix.
Second Life era un punt de partida interessant cap al que avui la tecnologia ens està permetent. O sigui, aquí la força encara deu anar, Second Life, encara deu haver algú allà.
Llamazares
hi va fer aquella mena de meeting. Encara deu ser allà, Llamazares.
I empreses
que van comprar
universitats.
Però és que el que estem parlant ara és de... I ara ho direm amb Clash Royale també. Estem parlant de cercles pròxims. O sigui, el que està fent Facebook, el que vol Facebook és que tornem a compartir experiències personals i pròximes a la seva xarxa. Per què? Perquè del que s'han adonat és que la tendència és que la gent comparteix enllaços a vídeos, comparteix enllaços a notícies, comparteix coses que li agraden, però cada vegada hi ha una tendència a compartir menys allò personal. Per què? Perquè ho compartim a WhatsApp, o ho compartim
Snapchat.
A altres llocs, o a Snapchat. No ho compartim a través de Facebook. Facebook vol recuperar aquest espai d'intimitat. Fa una mica de por, tot plegat. O sigui, aquí ho venem com si tot fos alegria, perquè tenim aquest to feliç.
Fa una mica de por.
Però realment això ens hem de mirar cap on ens du i hem d'aprendre molt, allò que diem sempre, no? Hi ha d'haver una capacitat
estimat.
De formar-nos sobre com ho gestionem.
Fa por i és lleig. O sigui, jo ho he vist i és horrorosament lleig. I que a sobre t'hagis de posar les ulleres de realitat virtual a la teva habitació, o sigui, el mòbil a la cara, per poder fer un chat, per poder dibuixar cosetes a l'aire, jo crec que, o sigui, comparant-ho amb Second Life, li fem un favor.
Escolta, anem a Sant Jordi a la xarxa del món, sisplau, perquè si no podrem aclarir.
Sí, 23 d'abril, Sant Jordi, diumenge que ve, n'heu parlat fins ara. Com celebrar-ho a la xarxa, com celebrar-ho si esteu al món, com cada any. Hi ha la iniciativa Books and Roses, que ho trobeu a booksandroses.cat o a la xarxa #booksandroses, que hi trobareu totes les activitats que s'organitzen al voltant de Sant Jordi arreu del món. Més de 150, amb 50 països diferents, en trobeu a Estats Units, a Sud-àfrica, ara que parlava Ciutat del Cap, a Tòquio. He trobat que si sou a Tòquio diumenge, a 2:15, a l'Espai Sakura, hi teneu la lectura del Zoo d'Empitus en català i en japonès.
Boníssim.
Home, jo hi aniria.
Home, i tant.
Va, tot cas, a booksandroses.cat hi trobeu tota una agenda geolocalitzada, teniu un mapa del món, podeu anar navegant. Si sou fora, doncs podeu anar amb una activitat literària i regalar la rosa, el llibre i fer l'activitat cultural que toqui.
Va. Clash Royale. Vinga, tira.
Bici.
Quina música, quina por.
Bueno, és a dir, jo no sé de què esteu parlant, però he de dir que a la calçotada del món RQ d'aquest any hi va haver una gran conversa sobre Clash Royale. Per quina arena vas, van dir el Guillem, el Bernat, l'Adrià i l'Alba, que no són, diríem que, redactors del món RQ, tot arribarà, però són el Guillem té 7 anys, el Bernat en té 8, l'Adrià en té 6 i l'Alba en té 10. Són fills i filles de nostre, de l'equip.
És el videojoc de moda actualment, per telèfons mòbils, també per tauletes, i comentem una mica...
Un amic meu que és un camarús que ja té 30 anys que està jugant això, eh?
Per nois petits i també doncs, per adults, eh? Per adults, avui mateix, venint en tren cap a Barcelona, no és broma, a banda i banda tenia dos nois d'uns 30 anys, jugant a Clash Royale, cadascun al seu món particular, i clar, ho vas mirant, les partides, jo també sóc bastant addicte al videojoc, per què no dir-ho, i veus que tothom està jugant aquest videojoc. Si voleu, per la gent que no sap de què estem parlant encara, podem situar una mica el context.
Què
és això del Clash Royale? Doncs és un videojoc que fa un any que va sortir, es va publicar a l'Apple Store i a Google Play, o sigui, és a dir, ja fa un any que existeix aquest videojoc, no és una cosa nova, fa un any, però ara diria que és el moment de màxim boom. O sigui, ara és quan jo estic veient més gent arreu jugant amb aquest videojoc, i és el fenomen aquest que hem vist fins i tot. Ara parlàvem de mones d'aquests dies de Clash Royale.
I algú de l'equip del Mona ha tingut una mona de Clash Royale.
I això mateix. Estem veient canals de YouTube de gent que fa només retransmissions, consells, vídeos sobre Clash Royales. Des de fa un any és l'aplicació més descarregada, o de les més descarregades, sense baixar d'aquest top, tant de l'Apple Store com de Google Play.
Com es juga Clash Royale?
Bueno,
quin
és una gran
tipus
pregunta.
De joc és? És un joc que existeix des de fa molt de temps. L'estil de joc existeix des de fa molt temps. És un genèric, sí, que es coneix com a Tower Defense. És el defensa les torres. Tu tens dues torres, hi ha una torre a cada banda de la pantalla, i el que tens és una sèrie d'elements en forma de carta. Aquestes cartes són des de guerrers fins a exèrcits d'esquelets, gegants, zombis. Cadascun té una energia diferent, un poder diferent, una capacitat diferent per poder atacar a l'altra torre. Qui guanya? Qui destrueix primer la torre del teu enemic. En aquest cas tens dues torres laterals i una torre central on la del rei. És un tipus de joc que existeix des de fa molts anys, Tower Defense, que s'ha transformat en aquest èxit global gràcies a que aquesta empresa que hi ha al darrere, que és una empresa que es diu Supercell, és una de les empreses més importants del món en videojocs per telèfon mòbil, després del seu èxit Clash of Clans, qui no recorda el Clash of Clans, aquell que tenia, no?, els seus castells, les seves proteccions, van decidir muntar un altre tipus de joc que fos no un successor, perquè encara existeix el Clash of Clans, sinó una mena de spin-off del Clash of Clans. La gràcia, jugues contra persones reals i són partides molt ràpides. Una de les campanyes de publicitat que fa Supercell és: ens estem barallant tu i jo perquè volem acabar-nos aquest plat del que sigui que hi ha aquí al mig d'aquesta etapa, decidim amb una partida al Clash Royale.
Dos minuts. Són dos minuts. De dos minuts, potser es pot allargar cap a tres, però són dos minuts. El tema controvertit, el debat al voltant d'aquest videojoc és com està fet al voltant de la mecànica dels cofres. Cada estona, cada 3 hores, cada 4 hores, com a jugador, et veus una mica obligat, doncs, a connectar l'aplicació una altra vegada per veure si pots aconseguir més cartes o obrir cofres. Aquesta mecànica és pròpia dels free-to-play, aquests videojocs que són gratuïts, però i tu tens l'opció de pagar diners si vols, no? Aquest és un motiu d'èxit, que el videojoc és gratuït. De fet, és igual que el Candy Crush, tots fan servir una mica la mateixa mecànica d'enganxar-te. Primer, perquè és gratuït, sí, i perquè darrere d'aquests jocs hi ha uns estudis psicològics brutals per agafar-te.
Aquesta és la clau, eh? La clau, sí. És aquesta percepció que tu tens de gratuïtat en un principi, i, ostres, pots arribar a fer molt sense gastar-te un duro, però quan vols començar a jugar i a ser bo, ja has de començar a invertir. Hi ha una controvèrsia amb el joc, que és que hi ha jugadors hiperexperts que el que fan és pujar, baixar de nivell, recuperar les armes de nivells superiors per nivells inferiors i així pujar més ràpid. Hi ha tota una sèrie de tècniques de joc que la gent al·lucina.
Si parlem de diners, 2.300 milions de dòlars l'any és el que va obtenir Supercell.
No ho puc creure.
I clar, sí, sí, sí. L'any passat,
treballadors.
La va comprar un gegant xinès que es diu Tencent, un gegant tecnològic de les telecomunicacions, per 8.600 milions de dòlars. I per tant és una empresa d'un nivell brutalment gran. Aleshores, aquí, i crec que molts dels oients que ens deuen estar escoltant en aquests moments deuen o bé estar ells directament enganxats al Clash Royale, o deuen tenir fills, familiars enganxats al Clash Royale. És un mecanisme absolutament pervers.
Bé.
D'addicció. Debatem-ho. Pervers. D'addicció. Sí,
la enginyeria que hi ha darrere està pensat per això.
Està pensat perquè el joc sigui addictiu. O sigui, tu has d'obrir cofres i has d'esperar unes hores si no vols pagar.
Una il·legalitat moral.
O sigui, moral. O sigui, el videojoc està pensat perquè tu estiguis pendent de quina hora de la nit o de la matinada quan et despertis s'hauran obert aquells cofres que tens pendents. Si no vols esperar-te, has de pagar. I llavors, si pagues els cofres, aquells que t'obren igual.
Està molt ben pensat perquè hi ha cofres que s'obren al cap de 3 hores i altres al cap de 8, que són els d'anar a dormir. Abans d'anar a dormir, jo, per exemple, com a jugador, abans d'anar a dormir, poso a veure que s'obri el cofre de les 8 hores. De fet, em va molt bé aquest videojoc per veure que he dormit poc a vegades, perquè poso el cofre de les 8 hores, em desperto
i... Què passa?
No cal el videojoc, per això.
Que si tenim nens o teniu nens a prop, sabeu que una de les característiques dels nens és la impaciència. Escolta'm, aquest... Tu digue-li a un nen que s'ha d'esperar 3 hores per obrir el següent cofre a veure si li surten els esquelets. I són els mateixos cromos que compràvem de les col·leccions, o que es compren encara de les col·leccions de cromos. I hi ha una altra fase, que és la fase dels clans. Tu pots construir el teu clan, pots crear el teu clan de fins a 50 persones, i aquest clan hi vas posant amics teus o gent que s'hi afegeix, i a partir d'allà aquest clan pot servir per intercanviar, per fer entrenaments, per comprar i vendre coses, i per, d'alguna manera, també parlar. Aquests clans tenen chat. Recordes quan parlàvem d'Instagram?
Sí.
I d'un dels temes que, sobretot quan parlem de la gent més jove, a mi Instagram ens preocupa, que no és tant que publiquin fotografies, que evidentment podem saber què publiquen, sinó que, a més, hi ha xat a dins d'Instagram.
Sí.
I allà es poden establir converses entre menors amb tot tipus de contingut. Doncs el Clash Royale això també ho permet. Aleshores, aquí és una mica... No vinc amb l'apocalipsi. És un joc divertit, està bé jugar al Royal, està molt ben fet, les partides són divertides, els clans són divertits, però hem de tenir en compte que no deixa de ser un canal de comunicació obert que entra directament al sofà de casa nostra.
Però això pot passar en qualsevol aplicació.
Qualsevol.
O sigui, qualsevol aplicació avui dia té un xat intern, i jo el que m'agradaria doncs comentar és que, a veure, com a videojoc està bé. Has dit abans que existien els Tower Defense. Aquest té una mecànica una mica diferent. O sigui, per mi està ben pensada. L'any passat em van preguntar que fes una llista dels millors jocs de l'any, i per mi, evidentment, Clash Royale està allà. Una cosa curiosa d'experiència pròpia de jugador que probablement molts oients s'hauran trobat. Jo portava sense jugar al Clash Royale 3 mesos. Quan vaig tornar fa uns pocs dies a jugar, pensant doncs, a preparar una mica l'espai i tot això, de cop i volta em comencen a sortir doncs unes cartes boníssimes.
Tot era bo.
Els rivals que em sortien eren tots molt dolents.
Perquè la intel·ligència artificial que hi ha darrere del joc detecta que aquest jugador fa molt que no juga i diu, escolta'm, doncs ara posem-li fàcil, posem-li rivals fàcils, regalem-li moltes coses perquè de seguida s'hi torni a enganxar.
Van aconseguir-ho.
Escolta'm, que això són els àlbums de cromos que regalen a la porta de les escoles.
Sí. Jo estic amb el tema cromos, i també ens hi trobem.
I darrere el que hi ha són diners de veritat. O sigui, al final, quan hi ha un moment en el que el joc es converteix en una paret.
Sí.
Que tu no pots passar
1.700
si no comences a pagar.
I t'has de professionalitzar.
És així.
Llavors t'has de federar.
És així.
Hi ha un youtuber que s'ha gastat $12.000 en l'aplicació. És una barbaritat, és una bogeria. Però el tio ho ha rendibilitzat moltíssim.
Amb els vídeos de YouTube.
Té un canal super mega seguit i a part diu, jo m'ho gasto perquè, clar, em surt a compte, però la majoria de gent que es gasta aquests dinerals, doncs moltes vegades no té gaire sentit.
Mira, afegint els números, es calculen que es descarreguen 36.000 vegades l'aplicació al dia. I això genera una facturació de vora 2 milions de dòlars al dia.
Clar. És que és una brutalitat. Sí, sí. Jo aquí us he de fer una confessió.
Tu jugues.
Aquesta Setmana Santa vaig prendre la decisió d'esborrar-me de l'iPad al Clash Royale.
Ostres!
Perquè va arribar un punt on realment els mecanismes que té el videojoc per cridar-te i a més per mantenir-te dins del joc durant molta estona, vaig fer la suma de minuts al dia que estava dedicant al Clash Royale.
I vaig
arribar a la conclusió que evidentment no valia la pena aquests minuts que estava dedicant a aquesta quantitat de temps. Però, clar, aquesta és una conclusió que tu pots prendre com a persona adulta, i arriba un moment on dius, escolta'm, si fins i tot a mi em costava gestionar el meu temps, perquè el joc és molt divertit, és addictiu, jugues amb altra gent, parles amb altra gent, jo m'imagino que és el que pot passar, sobretot amb gent més jove, no? Aleshores, no és per dir que els nens no juguin als videojocs, els videojocs són el dimoni, aquell típic vídeo de les Nintendo són el diablo, no. O sigui, els videojocs són una eina més per passar-nos-ho bé, per socialitzar i per estar bé.
Hosti, que fort. Però que hagis esborrat un joc, perquè és de les coses que habitualment no passen. Que és esborrar un joc d'una tauleta, d'un telèfon...
Recordo perfectament el moment, va ser aquest cap de setmana, eh? Mitja setmana vaig dir,
llavors
s'ha acabat. O sigui, no dedicaré un minut.
Vas tenir la sensació de deixar de fumar?
O sigui, llibertat. O sigui, quan es va acabar, dic...
Que exagerats.
No estic pensant en el cofre de que s'obrirà. No estic pensant en el Baby Dragon, en l'Ejército de Esqueletos...
Tornes a notar gust a la fruita. La fruita torna a tenir gust.
El videojoc té una cosa...
Parles anglès, aquells que deia, no? Ahir no sé qui deia aquí que parles anglès millor, o sigui, recuperes la teva vida.
Parlant amb una mica també, se'l va borrar. I...
Veus? No sóc el primer. No sóc el primer.
Va fer una reflexió molt bona, va dir... És una persona que juga molt a videojocs, però em va dir, me l'he borrat, perquè el Clash Royale, a banda de ser un joc doncs, molt addictiu i que està força bé, és un joc que quan el jugo i acabo la partida, si no m'ha anat bé, acabo com
frustrat.
De mal rotllo. Acabo frustradíssim.
M'has borrat perquè no em deixa temps per jugar als altres videojocs.
I és veritat, jo que estic en aquest mur, el mur de les 1.700 copes, almenys com per mi, porto com una setmana, no avanço. Algunes vegades jugues i et trobes com eufòric, altres dius... Uf, quin rotllo, per què estic jugant això?
És com fumar,
no
és com fumar.
El problema és que jo
No facis.
M'he blindat, jo també, vaig enganxar-me molt... Molt, tampoc era molt, però vaig... Allò, Candy Crush.
Ah.
El Candy Crush que no... Com el seu dia, el Tetris.
Tetris.
El Tetris era un joc molt angoixant. Sí, el Tetris era una tortura.
Sí, somiar.
Allò de que cau a les fitxes, tu estaves allà, que cau...
Te n'anaves a dormir
i
veies fitxes.
Veies fitxes que caien dalt a baix.
No té res a veure un videojoc clàssic com el Tetris, que és un joc de pagament, que tu el tens... I és un joc ben fet perquè està ben dissenyat, o sigui, és un joc acabat, amb aquests free-to-plays, que són experiències que t'agafen, que t'atrapen, perquè acabis, doncs pagant.
És diferent.
Candy Crush és free-to-play. Sí, un exemple boníssim.
Candy Crush també podies pagar per tenir més armes i destruir més d'allò.
L'exemple, per mi, paradigmàtic de com està avui dia el món del videojoc. El Super Mario Run. Va sortir el Mario per mòbils. Surt el Mario per mòbils, quina passada.
Fracàs.
Fracàs perquè no ha venut bastant, perquè és el primer joc del Mario per mòbil, però tu compares... que no arriba ni a 100 milions de dòlars el que han ingressat amb els 2.000 aquests que aconsegueix. Aquest joc, que a més és gratuït, això passa doncs, que avui dia... 2 milions al dia. La gent avui dia s'està doncs, perdent el costum de pagar per moltes coses. I entre elles, doncs, els videojocs complets, que no et bombardeixen amb publicitat, que no et bombardeixen amb addiccions, amb totes aquestes coses.
11:53.